forma és que entre el mes de gener i el mes de juny, malgrat la pandèmia, es van fer 22.536 desallotjaments. 22.000. D'aquests, el 70% eren persones que no podien pagar el lloguer.
16.000. 16.000 en concret.
Són 71% deu ser, pràcticament. Uh-huh. 71% dels desallotjaments es produïen ja perquè hi havia persones que no podien pagar el lloguer. En Dani Vilarós, el portaveu d'Amnistia Internacional a Catalunya. Molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Aquesta és una xifra que vosaltres heu recollit, que és una xifra brutal de desnonament, sobretot per la situació social i pandèmica i postpandèmica que vivia el país.
Sí, 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 i que lliga una mica amb el missatge global de tot l'informe, no? Que és que, bé, els dirigents polítics, els governants i també doncs, algunes empreses han anteposat beneficis a les persones, no? Als drets de les persones, i aquestes promeses que hi va haver de recuperació justa de la pandèmia o que la pandèmia justament faria que els governants s'ocupessin més de les persones i de garantir els seus drets o d'intentar que l'impacte de la pandèmia doncs, no fos tan important, doncs no s'ha complert, no? I nosaltres el missatge que avui llancem és dur, no? És un missatge gairebé de que parlem de traïció, no? De part d'aquests governants que no han fet la seva feina i que això ha tingut un impacte molt clar doncs, en les persones i en els seus drets humans.
És a dir, veniu a denunciar que els governs han assumit que la recuperació no arribaria per tothom o que no tothom sortiria alhora i junts d'aquesta crisi.
Sí, però a més d'una manera molt cínica, no? Perquè s'han omplert la boca parlant de política justament per reconstruir millor, de que tot aniria bé, de que garantiríem drets, que aconseguiríem fins i tot un món més just després de la pandèmia, després del toc d'atenció que havia suposat la pandèmia, però el que veiem és el contrari, no? Veiem unes polítiques que podrien haver intentat, almenys que veiéssim que estaven treballant per resoldre aquestes desigualtats profundament arrelades que han agreujat l'impacte de la pandèmia, i hem vist que han fet absolutament el contrari, no? I per això el missatge de decepció clarament amb tota la classe governant mundial, no? Perquè realment no estan fent la seva feina i el que tenim ara és un panorama. Ens agrada ser optimistes, no? Però realment aquest any l'informe és clarament pessimista, no? Tenim un panorama devastador de drets humans i amb un terreny abonat per als pròxims anys que ja veurem també doncs, cap a on ens porta, no?
Clar, l'informe és molt extens, si et sembla, et volia fer algunes preguntes en relació amb el que té una afectació directa amb nosaltres. Quina valoració en feu d'aquest 2021 a Espanya? Des d'aquest punt de vista dels drets humans, estem parlant d'un moment de pandèmia i de postpandèmia, on alguns drets fonamentals, com el de l'habitatge, no? que ara estàvem explicant, s'han vist vulnerats.
Sí, 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 ha estat un any difícil, no? per l'estat espanyol, evidentment, també, perquè hem intentat recuperar-nos d'una pandèmia mundial, ens estem recuperant d'una pandèmia mundial, i nosaltres la principal vulneració de drets humans que hem detectat és tot el que va passar a les residències de persones grans, no? Parlem d'impunitat, clarament, perquè tot i que prop de 35.000 persones van morir a les residències, no hi ha cap persona declarada responsable pels fets en aquests moments. Gairebé el 90% de les diligències d'investigació penal portades a termes pel Ministeri Fiscal han estat arxivades sense portar el cas als tribunals i s'han anat tancant també a tot l'estat espanyol les poques comissions d'investigació que s'havien obert en alguns parlaments, inclòs el Parlament de Catalunya, que té un grup de treball, etc., però no una comissió d'investigació, no? I per això parlem d'impunitat.
A què ho atribuïu vosaltres?
Bé, no hi ha voluntat, no hi ha voluntat d'avançar, diguem, en la investigació dels fets. No hi ha un suport polític a l'obertura, per exemple, d'una comissió de la veritat per saber què va passar, sobretot en l'impacte de la primera onada, no? Quan hi va haver doncs, totes aquelles ordres també contradictòries de si s'havia de derivar o no les persones que estaven en residències.
Però en canvi va ser una decisió anunciada i presa motu proprio per la Fiscalia General de l'Estat, no? De centralitzar i fiscalitzar totes les actuacions que hi havia hagut en residències. A Espanya.
Clar, clar, però el que hem vist és que han passat gairebé 2 anys i no tenim resultats. És a dir, la rendició de comptes en aquests moments sobre la qüestió de les residències a l'estat espanyol és gairebé inexistent. Les famílies estan dient que troben totes les portes tancades, no? per poder fer bé, veritat, justícia i reparació, que són els 3 drets a què tenen dret les persones que han patit un abús o que han patit una vulneració de drets humans, i això no està passant, no? I per tant aquí hi ha una... no hi ha una assumpció de responsabilitats ni per part del poder polític ni tampoc una certa diligència, diguem, per investigar judicialment tot allò que està passant, tot allò que va passar, no? I ens preocupa molt perquè realment, doncs, aquí va haver una discriminació molt clara de les persones grans que van viure a les residències. Nosaltres vam detectar fins a 5 vulneracions de drets humans greus i no ha passat res, no? I per nosaltres això és el principal...
Creieu que no ha passat res perquè al final, gratant el que va passar a les residències, despullaria l'administració pública?
Home, clar, aquí hi havia una gestió, i va haver una gestió de tot el tema de les residències, de tot el tema sanitari al voltant de l'explosió de la pandèmia a les residències, i es van prendre un seguit de decisions que van provocar la mort de moltes persones, no? Nosaltres vam detectar clarament que hi havia gent que no va ser derivada als hospitals i que va morir sola a l'habitació en un moment que és evident que ningú sabia què estava passant i era un moment complicat de gestionar. Però allà hi va haver un problema greu que ningú ha donat resposta, no? I aquesta és la principal denúncia que nosaltres fem, sobretot per les famílies que tenen dret a veure, doncs, reparat aquell dolor, no? Que estem parlant de fa 2 anys, no?
A escala macro, Dani, l'informe recolliu, i aquesta és una lectura mundial, ho dic perquè també a vegades, des del primer món, que ens preocupem, evidentment, perquè ens ocupa dels problemes que tenim en el nostre dia a dia, no som capaços de tenir aquesta mirada global, i una de les coses que denuncieu, per exemple, és que el primer món hem acaparat vacunes d'una manera brutal per intentar fer front a aquesta pandèmia que al final era mundial i que afectava a tothom per igual, rics i pobres, de la del coronavirus, eh?
Sí, aquí la tendència i les xifres són molt clares, no? Al primer món, doncs, hem arribat a nivells de vacunació força espectaculars, no? Aconseguits també amb molt pocs mesos, de gairebé 70-80% de la població vacunada, mentre els països de renda baixa, doncs, no arriben ni al 4%, i un continent com l'Àfrica, per exemple, tan poblat, no arriba ni al 8%, no? I aquí sí que també contrasta de manera gairebé pornogràfica, diria, amb els beneficis exorbitants d'aquestes farmacèutiques que de més de 54.000 milions de dòlars i que no han desviat ni el 2% de les seves vacunes a països d'ingressos baixos i no han fet cas tampoc del que deia l'Organització Mundial de la Salut, no? d'aquestes iniciatives que es van establir per fomentar l'intercanvi de tecnologia, impulsar, doncs, el subministrament vacunal. I aquí el que ha provocat és una pandèmia, diguem, de 2 velocitats, no? La del primer món, que més o menys s'ha pogut protegir, tot i l'impacte, evidentment, però ha pogut protegir la seva població, ha acaparat vacunes, i un altre món que ha estat oblidat absolutament per part de governants del primer món, no? Recordem, la Unió Europea és un dels blocs que ha bloquejat tota l'exempció temporal de la propietat intel·lectual, per exemple, de les vacunes, com van proposar, per exemple, l'Índia o Sud-àfrica, no? Que van proposar de suspendre-ho, i la Unió Europea, o sigui, nosaltres, hem estat dels que ens hem oposat a això, no? I, per tant, també som responsables d'aquesta gran desigualtat en l'accés a la vacunació.
Passem a una darrera pregunta. Tornant a casa nostra, poseu una altra vegada de manifest en el vostre informe que un dels problemes relacionats amb els drets fonamentals en aquest país continua sent l'aplicació de la llei Mordassa. Això hauria de començar a canviar, per exemple, s'hauria de començar a notar en llocs com Catalunya, on el conseller d'Interior ha decidit limitar l'aplicació d'aquesta llei?
Clar, sí, nosaltres tenim tot un paquet legislatiu, que és la llei Mordassa, però també no oblidem tota la reforma del Codi Penal, que va haver vinculada a delictes d'enaltiment del terrorisme, tot i que ha portat a un raper o a problemes, diguem, amb rapers i amb cantants per les seves lletres.
Sí, recolliu el cas de Pablo Hasél.
Exacte, però també podem dir el de Valtònic, etcètera, no? Però aquí tenim tot un paquet legislatiu que s'ha de desactivar, que s'ha de començar a desarmar, perquè si no seguirem tenint el marc que permet aquests abusos claríssims a la llibertat d'expressió i que afecten clarament el dret a la protesta a l'Estat espanyol. Portem uns anys arrossegant tot això i ara s'ha de començar a desactivar, però el que veiem és que encara no tenim una reforma de la llei Mordassa. No? Seguim esperant i ho estem demanant des de la societat civil des de fa molts anys, no? Des que va entrar al govern el PSOE i que va dir que doncs, que eliminaria totes aquestes... I encara no ho veiem. Evidentment, el que ha dit el Consell Interior doncs, pot ser un pas, no?, de dir, bueno, no l'apliquem, però el que cal és esborrar-la del paquet legislatiu perquè no hi hagi l'instrument que està permetent doncs, tots aquests abusos.
En Dani Vilarós, el portaveu d'Amnistia Internacional a Catalunya, amb ell hem volgut repassar alguns dels aspectes del seu informe de balanç anual, balanç internacional, que s'ha fet públic aquesta mitjanit. Dani, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies per ser-hi.